Senyores i senyors, benvinguts a un nou espai, a un nou programa de la cara B del rock and roll. Hola, com esteu, rockadictes? Ja sabeu que cada setmana teniu una cita amb el rock and roll de tots els estils, totes les èpoques, tots els idiomes. Us parla l'Ariel Santamaria, que fa el programa cada dia. I amb nosaltres tenim el gran Jordi Villanueva. Què tal, Jordi? Com estem?
Pues molt content.
Mig de la pandèmia, aquí en ple Sant Jordi. Felicitats, Jordi.
I tant, gràcies.
I tots els Jordis que coneixem, no? I
clar que sí,
tots els Jordis de Catalunya, del món, de Reus, de tot.
Clar que sí. El divendres és la meva festa, la festa de la Diada de Sant Jordi.
Sí, senyor.
I disfrutar del Dia del Llibre, que aquest any és una mica diferent, però esperem que a partir de l'any que ve ja sigui una mica millor.
L'any passat no ho vam poder fer, per motius que tots sabem, no? Per les pandèmies i punyetes, i... Bé, no, punyetes entre cometes, perquè no sé, una cosa punyetera o la pandèmia, no? Però bé, i quin dia te'l compraràs? Te'l compraràs un disco, un CD, un llibre? Quin te penses comprar? Què et faràs?
Bueno, ja m'he comprat ja pues un llibre. Jo m'he comprat el llibre de les 101 curiosidades de Indiana Jones.
Ah, mira, que bé. Clar, a tu t'agrada molt d'això, no? T'agrada molt les pel·lícules, no?
Sí, sí, a mi m'encanten molt les pel·lícules. I
tu també t'adiques abans a fer guions de cine.
També,
de
també, que els meus projectes tiren pues, endavant i costaran el que costaran.
Sí,
costaran el seu, però al final se complirà.
Jo
sou perseverant i lluitador.
Bueno, el que té és ser polifacètic i no aturar-se mai, no?
Això sí, això sí.
Bueno, doncs avui seguim amb la cara del rock dedicant doncs, aquest homenatge al John Lennon, que ja sabeu que el passat dia 8 de desembre de l'any 2020 va fer 40 anys i es va morir. Jo he volgut fer aquest superhomenatge doncs, en diversos capítols, repassant la seva discografia, les seves cançons, la seva vida les seves cares bé, vida personal, vida pública, tant amb els Beatles com amb la Yoko Ono. Realment, amb la Yoko Ono sí que es va liar bastant, eh? Vull dir, ja es va convertir en una icona tan important gairebé com Elvis Presley, per dir alguna cosa. Doncs, com he dit abans, 40 anys és el John Lennon i avui anem pel capítol 8. Eh? Aquí ja doncs, entrem de ple amb la seva carrera en solitari, quan els Beatles se van desfer. Ja han parlat exactament els motius. Bueno, va ser donar com si la culpa de la separació dels Beatles hagués sigut exclusivament de la Yoko Ono. Això és el que va fer veure, però hi va haver altres motius. Bé, començarem punxant, si et sembla bé, Jordi, una cançó que es diu Mother, del primer àlbum... Bueno, no era el primer àlbum, era el quart àlbum en solitari del John Lennon, ja sense els Beatles. Perquè mentre duraven els Beatles, havia fet tres coses, diguéssim, experimentals amb la Yoko Ono, els Tours Virgins i tot això. I el primer àlbum va ser, es deia John Lennon and the Plastic Ono Band, sense cap títol més, es va publicar a l'any 1970 i ja va treure dos singles, que era la cançó Mother i una altra que em sembla que es deia, sí, Working Class Hero, que el John Lennon feia de, com la cançó tipus Bob Dylan, no? Que el John Lennon reivindicava la seva classe obrera com un heroi, se autoreivindicava com un heroi de la classe obrera. Comencem amb la cançó Motor, que està dedicada a la seva infantesa. Parla del malament que ho va passar quan el van abandonar els seus pares. Parla, doncs, això, que la seva mare el va tenir, no? El va parir, diguéssim, però ell no va tenir sa mare, perquè es va morir, el va deixar i tot això. I son pare també, li demana a son pare que torni a casa. Aleshores s'havia retrobat amb el seu pare diverses vegades, perquè el seu pare va tornar apareix en escena quan el John Lennon ja era un Beatle superfamós, a l'època de Hard Day Nights, li demanava diners, el seu pare es veu que es va casar, es va liar i després se va casar amb una fan dels Beatles, té pebrós la cosa, son pare ja tenia gairebé 45 anys i 50 anys i es va liar amb una noia de 19-20 anys que era fan dels Beatles, i com que no podia anar amb el John Lennon, anava amb el seu pare, i es van casar, van tenir fills, el John Lennon veu que li va passar una pensió vitalícia, i es veu que li va passar un lloguer, li va comprar una casa al nord, a la costa de... a prop d'Escòcia, al nord d'Escòcia, no sé quin lloc exactament. Ja té l'eh, amb això del John Lennon, del Freddy Lennon, perdó, que era el pare del John Lennon. Doncs, sense més preàmbuls, comencem amb Mother, amb aquesta cançó del John Lennon. comencem a moure amb aquesta cançó del John Lennon, que comença amb un so de campanes, doncs, com si fos un ritual fúnebre, no? Quan el campanar es posa a una església, es posa a tocar morts, diguéssim, a campanades de mort. Això després s'ho van copiar els AC/DC o Back in Black, el Back in Black també, per fer un homenatge a la mort del Bon Scott. La primera cançó que es diu Back in Black, Hell's Bells, també, el disc d'AC/DC parlo, comença amb aquest so de campanes. Però això, aquesta idea, no sé si ho va fer algú abans que el John Lennon, però que em consti, el primer que va ficar una mena de campanades de mort abans de començar la cançó va ser el John Lennon, no d'altres mateixos, perquè aquest disc és de l'any 70. Així acabava aquesta cançó del John Lennon, que amb aquests uns crits cridant a la seva mare, que fa esgarrifar, fa esborronar la pell, no? Cridant als seus pares, a la seva mare que torni. És com una mena de retrospecció a la seva infantesa. Aquest disc va ser produït pel Phil Spector i està considerat com el millor disc de la discografia en solitari del John Lennon. Què més es pot dir d'aquest disc? I es deia simplement... Jordi, aquest és el John Lennon Plastic Ono Band, que és el grup d'acompanyament que va crear.
Sí, sí, pues te puc explicar-te de l'àlbum de Plastic Ono Band, que és l'àlbum de debut de John Lennon i que va llançar tres àlbums experimentals editats amb la seva parella, vull dir, Yoko Ono, amb el Live Late Speech in Toronto l'any 1969. Que va fer un àlbum en directe gravat a Toronto i acreditat amb la banda d'estudi de John Lennon i Yoko Ono a la Plastic Ono Band. El disc de publicació es va fer l'11 de desembre de 1970 i el lloc de la gravació es va fer el 26 de setembre i va concluir el 9 d'octubre de 1970. Entre altres coses que te puc explicar-te d'aquest llibre és que això com ja he dit, es va publicar l'11 de desembre de 1970 per Apple Records i va comptar amb la producció de Lennon, Ono i el col·laborador freqüent de la seva antiga banda, Phil Spector. Es va llançar com únic tema el tema Mother, que es va obrir com a l'àlbum i també com a senzill el 28 de desembre del mateix any i també va contenir el tema polític Walking Glass Hero. Com a concepte, l'àlbum va ser resultat de diversos traumes en la infància de Lennon, així com el tancament de la seva etapa com a Beatle, però que és considerat com un dels àlbums més certificats i més treballats com a solista de Lennon i una gravació històrica, arribant a ser considerat com un dels millors treballs de la història de la música. L'any 2020, la revista americana de Rolling Stone va ubicar l'àlbum a la posició número 85 de la llista dels 500 millors àlbums de tots els temps del àlbum Plastic Ono Band de John Lennon, avui a les FM musicals de la Cara B del Rock.
Molt bé, doncs seguim escoltant aquest àlbum, el primer àlbum que diguéssim que va ser el salt definitiu de John Lennon Beatle, John Lennon, diguéssim, cantautor solista, que alternava temes de pop, temes de folk, amb temes de rock, de soul, de funky, tot a l'estil, a la manera de fer de John Lennon. I la Yoko Ono, però la Yoko Ono també l'acompanyava i li aportava les seves idees. En fi, anem a aquesta altra cançó, que també, Working Class Hero, que molta gent ho coneixen com una mena de plagi d'un tema del Bob Dylan que es diu Monsters of War, que va ser la primera cançó solitària que va portar molta polèmica del John Lennon, va ser censurada en molts països, ja us diré per què, però primer, escoltem-la. Working Class Hero, heroi de la classe treballadora. El John Lennon reivindicant les seves arrels obreres, per dir alguna cosa.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. when you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Increïble, increïble com sonava el John Lennon en solitari, eh? Amb aquest Working Class Hero. Realment, el paio s'ho va currar amb aquest disco, eh? Perquè doncs, reivindicava això de la classe treballadora. En aquesta època el John Lennon doncs, estava en una època, en una etapa molt, molt, molt polèmica de la seva vida. Penseu doncs, que va demanar asil als Estats Units perquè tenia problemes amb la justícia britànica per culpa de les drogues. Va entrar als Estats Units en plena era Reagan, en plena era Nixon, quan el Vietnam estava damunt de tot, el seu punt més àlgid, va ser rebut com un heroi pels hippies d'Amèrica, i ja aquí el John Lennon, com que l'any 69 ja havia fet les seves performances a favor de la pau, doncs el Betin, durant la seva lluna de mel, no? Durant el seu viatge de noces, doncs havia fet aquelles estades per la pau, que el John i la Yoko havien estat en un llit de matrimoni atenent a periodistes, i que és quan va gravar aquí Piece of Change i tot això, doncs bé, ja va arribar i es va convertir com una mena de profeta de la pau. Ja va ser, automàticament es va convertir en el Beatle més mediàtic, en solitari. O sigui, el Paul McCartney li feia la competència, perquè musicalment doncs, era una màquina, el Paul McCartney, no parava de fer discos amb els Wings i èxits. En aquesta època doncs, havia fet la banda sonora, Paul McCartney, vull dir, havia participat la banda sonora de James Bond, que era la primera pel·lícula del Roger Moore, que es deia Live and Let Die, i altres coses més. Però el John Lennon era el més mediàtic doncs, pels seus escàndols. Justament amb aquest disc, realment, doncs, no sé si ho va fer per promocionar-ho o què, però ja va tornar, va ser quan va tornar la seva condecoració que li havien donat com a cavaller de l'Orde de l'Imperi Britànic a l'any 66. La reina d'Anglaterra doncs, havia convocat els quatre Beatles i els havien donat la medalla de ser cavallers de l'Imperi Britànic degut a les grans ventes que havien fet dels discos dels Beatles, que havien ampliat, havien engreixat les arques de la corona britànica, se'ls va fer aquest reconeixement, i el John Lennon, doncs, al cap de 4 anys, doncs, va tornar a la creu aquesta de l'ordre britànic, amb un gran escàndol per part de tothom, dient doncs, que, bueno, doncs, que es queixava de que Anglaterra participés en un conflicte que hi havia, en una guerra civil, que era la guerra de Biafra, no sé què va passar exactament, però un país d'Àfrica que ens ha... Hi va haver com una revolució comunista, tipus com el Vietnam per Àfrica, i Anglaterra es va posar a favor de l'estat repressor, i el John Lennon doncs, va tornar a la seva condecoració. I va escriure una carta a la reina d'Anglaterra personalment com motiu pel que li tornava la creu de l'Orde de l'Imperi Britànic era perquè mentre ell seguís sent cavaller de l'Imperi Britànic, dificultaria la venda dels seus discos. Vull dir, que havia fet el primer disc en solitari amb cara i ulls i veia que sent cavaller, membre de la realesa britànica, entre cometes, doncs això li perjudicaria la venda dels discos i sobretot aleshores que vivia a Nova York, vull dir, en fi, coses del John Lennon, el tio no parava. Estava on fire, i va tenir problemes també, es va posar amb merders amb l'adopció de la filla de la Yoko Ono que havia tingut amb el Robert Knox, em sembla que es deia, el seu exmarit. O sigui, la Yoko Ono abans d'estar amb el John Lennon ja havia estat casada amb un artista que sembla que es deia Robert Knox i tenia una filla que es deia Yoko Knox. I es veu que el marit de la Yoko, el primer marit que va tenir la Yoko, o el segon, perquè em sembla que abans ja s'havia casat amb un artista japonès, potser el John Lennon va ser el quart marit, el tercer o quart, vull dir, ojo, que la Yoko aquest apuntava maneres, amb tots els respectes, vull dir, i sempre doncs, liava algun artista que l'ajudés a algun paio que tingués pasta, que l'ajudés a promocionar-se com a artista, i amb el John Lennon va veure la parella perfecta doncs, per fer-se famosa, tan famosa com ell a nivell mundial. I encara així, doncs, l'exmarit de la Yoko, que sé que es deia Robert Knox, doncs, li va fer la punyeta tot el possible amb quedar-se amb la custòdia de la seva filla, de la Kyoko, que era una nena de 3 o 4 anys, i el paio es veu que bueno, doncs, li va demanar que li prenguessin la custòdia perquè quan la Yoko va ser detinguda amb el John Lennon per consum de drogues, de cannabis i cocaïna, doncs va dir que no era una mare apta. I el tribunal anglès doncs, li va donar la raó a l'exmarit de la Yoko Ono. Es veu que en aquesta època estaven de vacances a Mallorca i van quedar amb el marit, la Yoko Ono estava deprimida perquè no podia veure la seva filla, i van localitzar el seu exmarit que estava estiuejant a Mallorca amb una espècie de comuna hippie, i el John Lennon va anar amb la Yoko doncs, a parlar amb ell, a veure si podien renegociar el divorci i tot això, no? O oferir-li diners, però clar, aquest paio el que volia, com que sabia que el John Lennon tenia un munt de pasta, el que volia treure-li pasta al John Lennon a través de la Yoko Ono. Llavors van, i justament quan es veu que quan estàvem parlant amb ell, el John Lennon doncs, va localitzar la seva filla, que estava en un campament d'estiu, la van segrestar, entre cometes, la van prendre en un hotel, llavors el seu exmarit, al donar-se compte que havien segrestat a la filla, que estava en un campament d'estiu, doncs va posar una denúncia, es veu que van arribar a arrestar el John Lennon i la Yoko Ono a la presó de Mallà, a Mallorca, i van estar un parell, sí, un dia o dos al calabós, es veu que el seu representant, el seu mànager, l'Alan Klein, que era el mànager pel qual doncs, el Paul McCartney s'havia barallat amb els Beatles i va presentar una demanda contra els Beatles, però això ja és una història que explicaré més endavant. Doncs l'Alan Klein va anar allà i va pagar la fiança amb els seus ajudants perquè el matrimoni Lennon poguessin sortir de la presó i els van fer un jutjat i justament quan els havien de tornar a jutjar van aprofitar els dies de llibertat provisional que tenien per escapar-se de Mallorca i anar-se'n ràpidament cap als Estats Units i ja tornar. I total que aquest home, l'exmarit de la Yoko Ono, doncs se va sortir amb la seva de fotre la Yoko, amb bones paraules, de fer la punyeta a la Yoko. En fi, seguim escoltant la música del John Lennon amb aquest primer àlbum, que és interessantíssim. És un àlbum així molt melòdic i hi ha cançons que semblen una mica de l'etapa final dels Beatles, com aquesta que es titulava Hold On, que podria ser una cançó que podria estar perfectament a l'Abbey Road o a Let It Be. I me sembla que el George Harrison va col·laborar alguna cosa amb la guitarra, perquè el George Harrison i el John Lennon, malgrat que s'haguessin separat els Beatles, seguien sent col·legues, i amb el Ringo Starr també, seguien col·laborant-se. O sigui, el John Lennon a vegades participava amb els coros, amb alguns discos del George Harrison, i el George Harrison doncs, intercanviava talents ficant guitarres als discos del John Lennon. Aquesta és la cançó, Hold On, del disc The Plastic Ono Band, 1970.
Yoko, hold on, it's gonna be all right. you're gonna make the flight. When you're by yourself and there's no one else, you just have yourself and you tell yourself just to hold on.
Acabat d'escoltar aquesta cançó Hold On, que com he dit, doncs, el John Lennon seguia provocant, seguia sent un artista, diguéssim, transgressor, tant en la seva música com en la seva vida personal, com el que he dit abans. Aquesta cançó era molt curta. Us heu fixat pel mig, mentre es parla de l'UB que està amb la Yoko, deixa anar cocaïna, ja per provocar, per xinxar més a l'establishment. I també una altra cosa que no he comentat de l'anterior cançó Working Class Hero és que aquesta cançó va ser censurada a molts països del món, per exemple a Austràlia, perquè hi havia una de les frases que deia la paraula fuck, fuck no sé què, fuck si no entens no sé quants el que vull dir, alguna cosa així deia. Això era una frase al final de tot, o sigui que va tenir que fer dues preses de la cançó, la van tenir que ajuntar perquè les tocava diferent, el John Lennon va dir que no volia fer més preses, que només volia afegir la frase, i total que van tenir que afegir la frase que faltava, que deia la paraula fuck, doncs després de la primera presa de Working Class Hero. Es veu que hi va haver algun disc jockey d'alguna ràdio de Washington que va ser condemnat per punxar la cançó, John Lennon, condemnat a 3 anys de presó, a pagar una multa de $10,000, en fi, va ser un escàndol de caldeu. I al final, doncs, el jutge va dir que, bueno, que la paraula fuck volia dir que no era una paraula també que fos un insult, que insultés a la moral americana, no? Vull dir, fa que era com un renec i ja està. I aquest DJ, no sé com se deia, es va evitar d'anar a la presó per punxar aquesta cançó, el John Lennon. Es veu que a l'edició d'aquest disc que es va fer a Austràlia, Nova Zelanda, i em sembla que al Canadà, i la segona edició que es va fer als Estats Units, ja van treure la cançó Working Class Hero. Encara així, com a single, es va vendre molt, i va estar molt amunt de les posicions de les llistes britàniques. Molts crítics van dir que el John Lennon amb aquesta cançó era un farsant, vull dir que realment no era un heroi de la classe treballadora, perquè ell jugava amb la cosa de que els Beatles eren músics famosos, gent famosa que eren de la classe treballadora, però el John Lennon havia tingut més aviat, malgrat el trauma de la separació dels seus pares, havia tingut una infància més o menys burgesada, digues, podria dir, no? de petit burgès. Per exemple, el Paul McCartney o el George Harrison sí que eren més, o el Ringo Starr sí que eren més fills de la classe treballadora, eren fills de currantes que de treballadors, doncs un conductor d'autobusos, el pare del Paul, el George Harrison me sembla que era mecànic, electricista, i això, no? En canvi, el John Lennon, doncs, el seu pare sí que havia sigut mariner, però ell, quan el va educar la tia Mimi, el va educar d'una manera més aviat aburgesada. Això és el que es deia dels detectors d'aquesta cançó The Working Class Hero. Bé, i ara, doncs, a continuació, doncs, punxarem una altra cançó que es titula Power to the People i ja passarem directament cap a les efemèrides musicals del Jordi Villanueva. si l'heu escoltant aquest tema del gran John Lennon, Power to the People, que seria com una mena d'eslògan, no? A favor de la pau, a favor de la revolució i de donar el poder al poble, que és qui se mereix el poder, no pas les autoritats. Per això va aquesta lletra del John Lennon, que va ser també doncs, aclamada com una mena d'himne per la pau i tot això, i evidentment doncs, per enfrontar-se de manera directa, a nivell musical, de manera directa amb l'administració Nixon. Bé, anem cap a les efemèrides musicals, Jordi, que ens tens avui preparats? Espera un moment, que et poso, pujo el micro, digues.
Sí, avui parlaré de l'àlbum Bad Girls de la Donna Summer.
Una de les divas del rock,
una gran diva de...
el fang, la música disco, uf, la Donna Summer, tela marina, molt bé.
Un mite musical.
I tenia un doble disc, era un doble disc, el Bad Girls aquest,
l'any
79.
I tant, doncs mira, començo a comentar. Bad Girls va ser el 7è àlbum d'estudi de la cantant americana Donna Summer, publicat el 25 d'abril de 1979 per companyia discogràfica Casablanca Records. Va comprendre una varietat de gèneres musicals, entre els que se troben el disc, el soul i el rock. Bad Girls va ser l'àlbum més exitós de Summer, pues va vendre la doble certificació de platí als Estats Units i també va ser el disc que més còpies va vendre, alrededor de 9 milions d'exemplars a tot el món.
Ho diu ràpid, eh?
Sí.
Molts discos, per ser un doble disc d'aquella època.
I tant.
Sí, déu-n'hi-do.
I el que te puc explicar-te és que tras la publicació de l'àlbum Love to Love You Baby, de l'any 1975, que es va publicar temes amb lletres exòtiques, la premsa li va otorgar a Summer l'apodo de la primera dama de l'amor.
Sí, i la veritat és que la portada, que està aquí al YouTube, té tela marinera, eh? Es diu Donna Summer, Bad Girls, amb lletres de neó, com si fos l'entrada d'un local d'aquestos de marxa nocturna, eh? En tots els aspectes, de barra americana, diguéssim, i surt ella en primer plano, mirant a la càmera amb una foto seva així, amb posat sexy, amb roba interior, amb una lanceria, amb un corpinyo, que es diria, no sé com se diu en català, un corpinyo, ben maca, ben maquillada, i de fons hi ha una imatge petita a l'esquerra que es veu la Donna Summer fent dit, com si estigués fent dit, prostituint-se sota una farola de color rosa, del mateix color que el neó, i un policia que l'està interrogant, surt com si estigués fent de prostituta, o esperant que algú, bueno, que fan les prostitutes, no? Però pobretes, esperen al carrer per captar clients, i surt un policia que l'està interrogant, que ja li, i ella doncs, ja es posa amb el cap nerviosa, parlant totalment nerviosa amb ell. No sé, com si fos una escena Pretty Woman, però allò del Richard Gere hi ha doncs, un policia. Sí. I és increïble aquesta portada, eh? Vull dir, és una portada molt, que té molt de glamour, però al mateix temps, clar, la temàtica és molt escatològica també. Per ser la Donna Summer, un disc, a més és un disc que es diu Bad Girls. Vull dir, tela.
Boníssim. Doncs pues mira, més que te puc explicar-te que la companyia discogràfica va insistir que la cantant conservés la seva imatge de dona desinhibida i audaç.
Sí, es veu,
es veu de sobre. A pesar de que ella es va demostrar totalment incòmoda durant tots els moments de la gravació. Sí. La preparació d'aquest àlbum doble va comptar amb la col·laboració de Giorgio Moroder i Peter Bellotte, amb qui va compondre els seus discs anteriors.
Era marinera, el George Moroder aquest.
I tant, el George Moroder, un mite musical. Durant aquesta època, la música disc era molt popular, però en el disc es van incorporar estils de música totalment com el pop i el rock, sin abandonar els sons d'estil de rhythm and blues i de soul dels seus àlbums previs.
De discoteca.
La fusió dels estils rock i disco va ser els més evidents. I de tant, els productors van emprar els sintetitzadors per intensificar els sons electrònics entre les primeres pistes, com els temes Hard Stuff i Bad Girls, des que Mester va ser editades com a senzills.
Doncs escoltem el tema Bad Girls, que diríem que és un disc totalment conceptual, gairebé, un doble disc, un doble disc de la Donna Summer. Jo no sabia ni que existia això, Jordi.
I tant.
Realment tu ets una font d'això, d'informació, de coses...
Sí.
Per efemèrides, és increïble, tio.
Un crac.
Trobes unes coses increïbles. Escolteu, la Donna Summer, a l'any 79. Amb Bad Girls.
Bad Girls, Donna Summer, a la cara B del rock.
Bé, qui no ha ballat mai amb aquesta cançó, la Donna Summer, amb Girls. Sí, Déu-n'hi-do. No, era increïble, eh? Era un tamasso, eh, Jordi? Un tamasso de música disco, un funky, una mica de rock. No m'estranya que aquesta noia, bueno, potser es va tenir que passar pel tu, no? I fer cas al que havia de discogràfica, perquè aquest disc, com has dit abans, va tenir un munt d'èxit. Anem cap a una altra efemèride, no? Aquest doble, un altre doble disc, que també de música de funk i tal, no? L'has preparat
sí,
avui?
Sí, sí, sí. També avui parlarem d'una altra efemèride de la història de la música, d'un disc doble. L'àlbum Songs in the Cave of Life de Stevie Wonder. Mm-hmm. Songs in the Cave of Life, que en castellà se diu Canciones en clave de vida, va ser un triple àlbum, dos EPs i un EP del cantant.
Un triple àlbum, diu?
Sí, i tant.
Va ser triple?
Va ser triple, sí. Bueno,
vale. 21 cançons, sí.
21 cançons,
bueno,
sí.
Bueno, jo n'he fet 42, però bueno, sí, 20, sí. Triple àlbum, mare. Sí.
Dos EPs i un EP.
Dos LPs i un EP,
sí.
Un EP era com un long play.
Sí. Del cantant i també compositor Stevie Wonder.
Sí.
Es va publicar en setembre de l'any 1976.
El 70 tela, eh? Estava la gent inspirada, eh?
I tant.
Va ser la dècada, perdona que t'interrompeixi, que t'interrompi, però va ser la dècada dels dos àlbums, perquè és quan el Led Zeppelin van fer el mític, a nivell de rock, el mític el Physical Graffiti, no? Els Rolling Stones van fer Exile on the Main Street, jo què sé, el Crosby, Stills, Nash & Young van fer aquí doble en directe, aquestos que estàs comentant avui, no? Vull dir, realment la dècada dels 70...
Va ser gloriosa.
Sí, a banda dels dobles àlbums, que van aparèixer un munt de dobles àlbums, en directe també es va fer moltes coses d'estudi. Em sembla que també el Billy Joe, el Del Nye, el Bob Dylan, van arribar a fer dobles àlbums, no sé. Bueno, segueix il·lustrant-nos, Jordi, sobre aquest gran disc de l'Stevie Wonder.
Sí.
Don't Drive Drunk, que deia. Sí, sí.
Publicat l'any 1976, Wonder va tardar més de 2 anys en treure el disc, amb la consiguent impaciència de la seva discogràfica Motown, que va acabar de firmar un contracte per 7 anys i 13 milions de dòlars.
Hola, toma, el que es diu
res. Amb l'Stevie Wonder.
En aquella època, un milió de dòlars era pasta, tio. Jo recordo que un dòlar l'any 76, quan jo era petit, a casa meva compraven dòlars per especular, o sigui, perquè a casa meva, doncs, a lloc d'invertir diners, doncs, com un pare va anar al banc de Bilbao, però que l'interrompeixi, i comprava el meu 1.000 dòlars, perquè en sec el desembre de l'any 75 valien 55 pessetes, i en sec el gener o el febrer del 76 valien 70 pessetes. Que Déu-n'hi-do, A veure, jo me'n recordo que amb 50 peles te podies comprar un tabeu del Jabato gruixut, aquests que tenen edicions, me'n recordo d'això, que valia una xapa, una xapa de 50, de 10 duros, que deien, per comprar-te un tabeu. O sigui, et podies pagar una entrada de cine i te sobrava diners, Te podies comprar una entrada de cine, palomites i alguna cosa més. Amb 50 pessetes, l'any 75 parlo, Vull dir que si un dòlar valia 55 pessetes, doncs imagina't un milió de dòlars,
i tant, doncs
13.000, era molta pasta.
Molta pasta.
Ara és pasta un milió de dòlars, però llavors era...
Però llavors era moltíssim.
Sí, segueix. Sí. És que ara no ha vingut aquesta inspiració,
pel mig. Aquest contracte va suposar la quantitat més important de la història de la música en aquella època.
Sí.
Te puc explicar-te que les ventes va tindre una bona recompensa, perquè va vendre d'aquest disc, de la Motown, més de 9 milions de còpies venudes, uns dels 15 àlbums de més èxits de ventes dels anys 1970. De 70, clar.
El triple disc, 9 milions de còpies.
El disc va ser el primer d'un artista americà en alcançar el número 1 en un país de la mateixa setmana que va sortir a la venda, que va estar durant 14 setmanes.
Té la marinera. Steve Wonder, a veure, nosaltres el coneixem per la cançó que hi ha, I say love to say you, cançó a Mujer de Rojo.
I just say, I love you.
Sí, i alguna més, però la veritat, Steve Wonder té una discografia impressionant.
I tant.
Increïble, de música disco, de funky, de balades, de pop. Sobretot a mi, quan feia funky, és el Steve Wonder més m'agrada.
I a més, aquest treball de Stevie Wonder va comptar amb 21 cançons dividides en 2 discos i un EP amb 4 cançons. Totes aquestes cançons, Sir Duke i I Wish, van alcançar el número 1 com a senzills i a més va entrar a la llista dels temes memorables de Stevie Wonder, sí. Com aquest I've Seen Lovely, la cançó de més de 6 minuts que Stevie Wonder es va negar a editar a la seva sortida com a senzill i que va estar dedicat, millor dit, al naixement de la seva filla. El disc va obtindre 4 premis Grammy: millor disc de l'any, millor producció, millor interpretació masculina vocal, pop, i també millor interpretació vocal rhythm and blues amb Wish. Així mateix, l'any 2003, en una edició especial, la revista Rolling Stone va posicionar l'àlbum en el lloc 56 de la seva llista de los 600 millors àlbums de tots els temps. A més, l'any 2020 es va posicionar en la posició número 4.
Bueno, doncs si et sembla, punxarem una cançó que és d'aquest disc, de Songs in the Key of Life, un doble disc, triple disc, perquè dos LPs i un EP, que era un extended play, que era com un maxi single, que hi havia 4 temes. I aquesta cançó, Confusion, que és la més... Contusion, perdó, que és de les més famoses que té, així fent funk i tal. L'àlbum és increïble, però la portada, hòstia, no li fa justícia, tio. Jo hauria fet un altre tipus de portada. La podeu trobar al YouTube, per internet, que hi ha com uns cercles així, com unes zones expansives, de color carabassa tirant a groc i blanc, i al mig hi ha com un medalló del Stevie Wonder, que no se li veu bé la cara. No sé, jo hauria fet un altre tipus de portada, no, Jordi? Vull dir, hauria ficat una foto. Doncs punxem aquesta cançó, Jordi, que es diu Isn't She Lovely, que és la més coneguda, potser, que té aquest disc de l'Stevie Wonder, aquest triple disc que punxem aquí, les efemèries musicals de la cara de rock and roll. Dedicat a la seva filla de la seva cultura, però ja la va posar a gravar el disc, que és el
Love.
Jordi, això ha sigut tot a la cara del rock d'avui. Doncs que seguim punxant rock and roll de tots els estils, totes les tendències, tots els idiomes i tots els derivats. Ja sabeu que el programa s'emet els divendres de 9, de dos quarts de... Ai, de 9 a 10, diguéssim, de 9 i 5 a 10, perquè primer hi ha falques de ràdio i repeteix els diumenges de 6
a 7 de la tarda.
A 7 de la tarda. Moltes gràcies, Jordi, per estar aquí compartint aquests moments tan especials i musicals.
Sí. Molt, molt content d'estar tu, com sempre, aquí a la Nova Ràdio, fent amb tu la clave del rock i en fi...
I aquí amb cel·lofanats, perquè tornem per culpa de la pandèmia, doncs aquí posant-nos cel·lofans als auriculars,
el
micròfon, realment és un rotllo, mascareta posada, realment és un rotllo fer programes així, però bueno, rock and roll per damunt de tot, que es diu, no?
Crec que sí, el rock per damunt de tot.
Bé, avui hem acabat aquest programa dedicat al Mamà del John Lennon, capítol 8. La setmana que ve seguirem pujant i comentant coses del John Lennon, ja a la dècada dels 70, perquè aquí ja havia finalitzat els Beatles. Encara així, mai se van desempallegar totalment dels Beatles, perquè hi va haver culebrots, hi va haver doncs, rivalitats musicals, personals, judicis, el Paul McCartney va demandar els altres Beatles per coses de l'Apple i tot això, que ja us explicaré més endavant al cara del rock. Doncs moltes gràcies per escoltar-nos. Bona nit, Jordi.
Molt bona nit, Ariel. I també,
salut. I,
força, salut, i també força rock and roll. Bon diumenge a tots i bon divendres a tots també. Adeu!
Adeu, petonet.